الثالث برنامج المواطنين الجدد.
Bona tarda, benvinguts un dijous més a Sàfir, el programa de Ràdio Gràcia 107.7 FM que emetem cada dijous a les 7 de la tarda. La setmana passada, amb motiu del Dia Mundial de l'Alimentació i del Dia Internacional de la Erradicació de la Pobresa, el 16 i el 17 d'octubre, respectivament, va tenir lloc la Crida Mundial d'Acció contra la Pobresa, organitzada per més de 400 ONGs, coordinades per la Federació Espanyola i la Federació Catalana i altres autonomies d'ONGs pel desenvolupament. A Catalunya en concret, aquesta campanya va girar al voltant de la deuda externa, la campanya Qui deu què a qui. Per això avui tenim a la Griselda, representant d'aquesta campanya, per parlar una mica amb nosaltres sobre el que vam fer. Benvinguda, Griselda.
Gràcies. Moltes gràcies per invitar-me.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Masa'ul khair fi barnamajikum Safir, alladhi yubathu kull yawmi khamis ala mawjat 107.7 FM من استوديوهات راديو غراسيا كل خميس على الساعة 7 مساء إلى حدود الساعة 8. اليوم حلقة اليوم نستضيف السيدة غريسيلا, السيدة ممثلة للجامعة الكتالونية للتنمية. اليوم سنتكلم حول اليوم العالمي للتغذية, حول اليوم العالمي ضد الفقر, ثم علاقتها بالديون المترتبة على دول الجنوب.
Yeah,
En primer lloc, fer ressò de les sol·licituds de la campanya contra la pobresa. El que es demana és més ajut oficial al desenvolupament, que aquest ajut sigui més coherent, que sigui millor. Segon lloc, també doncs, cancel·lar el deute impagable i que aquest deute es converteixi en ajuda pel desenvolupament, invertir els recursos alliberats a través del deute en desenvolupament dels països que realment necessiten, canviar les normes del comerç internacional que en aquests moments doncs, donen avantatges als països rics, eliminar les subvencions als països rics que impedeixen una igualtat en el comerç dels països pobres, protegir els serveis públics de liberalitzacions i privatitzacions i afavorir l'accés a la tecnologia per part dels països pobres. D'altra banda, m'agradaria enumerar algunes de les dades que fan que ens adonem de la gravetat de la situació. 800 milions de persones no tenen accés a menjar suficient per alimentar-se. D'altra banda, 1.100 milions de persones sobreviuen amb menys d'un dòlar al dia i 1.200 milions de persones no tenen accés a l'aigua potable. Actualment, 10 milions de nens i nenes moren abans de complir 5 anys per malalties evitables. I, en darrer lloc, esmentar doncs, que el 10% de la riquesa mundial, el 10% de la població mundial, controla el 70% de la riquesa del planeta. Griselda, no sé si vols fer algun comentari respecte a aquestes dades o afegir-ne
alguna. Bueno, són dades esfereïdores, evidentment, i la responsabilitat és pràcticament del nord. Hi ha una corresponsabilitat, potser, d'alguns governants del sud, no? Però és evident que si nosaltres al nord podem viure com vivim, és precisament per això. O sigui, el nostre creixement és incompatible amb el creixement del sud. Això és, cada vegada s'està veient més net, no? Si el sud ha d'arribar al nostre nivell de vida, el planeta no aguantaria. Aleshores, nosaltres som els responsables de la pobresa del sud, vivim bé a costa del sud i, a més, l'única sortida que tenim és de créixer perquè el sud pugui avançar.
فالممثلة الجامعة الكتالانية للتنمية تقول بأن حسب الإحصائيات فهناك 800 مليون شخص ما عندهمش ما كيتوفروش على القوت الكافي، هناك 1100 مليون شخص كيعيشوا تحت سقف أقل من دولار واحد، هناك 1200 مليون شخص ما كيتوفروش على الماء الصالح للشرب، هناك 10 ملايين طفل وطفلة ما كيتوفاو قبل وصول السن الخامسة، هناك 10% من ساكنة العالم كتوفر على 70% من الثروة ديال هاد ديال الكرة الأرضية. فالجواب ديال السيدة غريسيلدا كتقول بأن هناك مسؤولية مشتركة بين الشمال وبعض حكومات الجنوب، وأن التطور يجب أن يواكب تطور دول الشمال مع تطور دول الجنوب. قالت بأنه من العيب أن يعيش أفراد دول الشمال بشكل جيد بالقرب من ساكنة دول الجنوب اللي هي إفريقيا.
بكتم ليبي دايما بسامحك
Internacional de Orange, hablarás como si estuvieses en un locutorio desde 3 céntimos minuto.
¿Aló?
Pero sin estar en un locutorio. Y ahora por 7 euros, vente a prepago Orange con 14 euros en llamadas. Llamar 1414. Orange.
Griselda, comentaves fa un moment que perquè les societats del nord puguem viure tal com vivim ara, és necessària l'explotació del sud. I jo voldria saber doncs, fins a quin punt la responsabilitat dels estats del nord tenen part de responsabilitat sobre l'erradicació de la pobresa.
Total. Total, perquè, a veure, aquest sistema es basa en diversos desequilibris. Un desequilibri és un desequilibri comercial. S'ha intentat imposar o s'intenta imposar el lliure comerç per tot arreu, quan el lliure comerç tindria sentit, en tot cas, entre socis iguals, del mateix nivell de desenvolupament o de riquesa, i no amb socis totalment desiguals. Per exemple, una cosa evident és els subsidis que es dona la Unió Europea a través de la PAC, de la Política Agrícola Comú, als seus pagesos, als seus camperols, i el que poden rebre els camperols d'un país del sud, que no reben res perquè, clar, no, l'Estat no pot donar-los res. Aleshores, les nostres vaques estan totalment subvencionades i inclús tota aquesta ajuda que a vegades es dona així caritativa al sud ha fet destrosses molt grans dintre del teixit agrícola del sud. No? Per una banda, tot el comerç i aquesta nefasta organització de la OMC. I per l'altra banda, la qüestió del deute. Si bé sempre ha hagut estats endeutats, perquè ja en l'edat mitjana suposo que els reis i tots s'endeutaven respecte d'un banquer d'un país estranger per tenir diners per fer les seves coses, quan parlem de deute extern és el diners que el sud deu al nord. I aquí la responsabilitat dels països del nord és que aquests crèdits, aquests préstecs s'han donat alegrement en un moment on hi havia molta liquidesa de diners perquè estaven els eurodòlars de producte dels plans Marshalls que havien vingut aquí a Europa i després els petrodòlars producte de l'augment del preu del petroli. I aleshores, bueno, una mica és com jo dic quan explico això, és quan jo arribo a la casa i un banc em diu té 10.000 euros a la vostra disposició a un interès molt baix. Però aquest interès varia i aleshores en un moment donat aquest interès es va multiplicar per 3 o 4 almenys en els anys 70. Aleshores els països van quedar atrapats en un cercle viciós de no poder pagar aquesta hipoteca, diguem així, perquè la gent l'entengui, i demanar més préstecs per poder pagar els serveis, o sigui, l'amortització més els interessos de l'hipoteca. I més a més, aquests préstecs tampoc van anar a gratificar els pobles del sud, a millorar les seves condicions de vida. En general s'han donat, si són infraestructures gegantines que no van fer res per al poble. Per exemple, la represa Inca del Congo, no? Que és per transportar electricitat, per produir electricitat i transportar la Katanga, que era la província rica en minerals, i que la gent del costat em costa que no té electricitat. Bueno, d'aquestes moltíssimes.
Sempre, no? Mirant els nostres interessos.
Sempre mirant els interessos del nord. També que s'han donat a dictadors. Per exemple, també el cas del Congo, no? El Mobutu, que s'han donat a dictadors, que els bancs d'aquí i els estats del nord sabien perfectament a qui donaven els diners. I també que s'han donat o per fer coses que responien solament a les necessitats de les élites del sud. Per tant, nosaltres diem que aquestes deutes no s'han de pagar més perquè són il·legítimes. El mateix que siguin legals, que potser que algú digui, ah, però era legal perquè s'han firmat els contractes. Sí, però són immorals, no? Perquè aquests contractes no s'han fet entre socis.
Iguals. I com a societat del nord, la nostra responsabilitat, ara que cada vegada tenim una societat més global, més consumista, més capitalista?
Bueno, com a societat del nord podem fer moltes coses, el que no sé si realment arriben a influir molt. Nosaltres hem fet aquesta Setmana del Deute, que va sortir del Fòrum Social de Nairobi, perquè es va triar aquesta setmana perquè començava amb un dia molt senyalat, que són aquestes coses que tenen totalment responsabilitat, i en aquest cas França, de l'assassinat de Thomas Sankara, el 20è aniversari d'un president que volia fer altres coses, no? I aleshores, paf, paf, vuela. Després era el dia de l'erradicació de la pobresa, el dia de l'alimentació, el dia de la joventut, i avui comença les sessions anuals del Fons Monetari Internacional del Banc Mundial. Per tant, era una setmana molt d'efemèrides molt notables, i es va triar aquesta setmana per tractar de mobilitzar la gent, no? Demanar als governs que anulen aquest deute il·legítim, demanar als bancs, la part privada del deute, que anulen aquest deute il·legítim, demanar al Fons Monetari Internacional, i al Banc Mundial, pel deute multilateral, d'anul·lar aquest deute il·legítim, de deixar que els països puguin agafar aquests diners, aquests recursos, i implementar els serveis socials. Per exemple, jo aquí tinc una data de Ghana que inverteix 4 vegades més en pagar el deute que en sanitat. Hi ha un 22% dels infants desnutrits. O Bolívia, que un terç del pressupost es dedica al pagar el deute extern. I el 62% de la població està sota el llindar de la pobresa. O sigui, d'aquestes dades són moltíssimes. A més, és un deute que ja està pagat, perquè la transferència neta de capitals és positiva cap al nord i no cap al sud. Per tant, és que no té cap sentit moral, diguem, continuar demanant-lo.
De fet, esmentar només perquè els nostres oients ho sàpiguen, que els recursos que el nord solidàriament, entre cometes, envia en ajuda oficial de desenvolupament són molt inferiors als que ens retornen com a deute, com a pagament del deute.
Exactament, exactament. Molt inferiors, molt inferiors. A més, aquí ni tan sols ha arribat al 0,7%, que és una cosa que fa, jo penso que 30 anys que es demana, que s'arribi al 0,7% del PIB com ajuda al desenvolupament. I aquí en Espanya particularment no es fa massa per això. Hi ha una llei de deute que tampoc se compleix total, perquè una de les coses que es demanaven en aquest llei de deute que ha sortit aquest any, s'ha sigut aprovat pel Congrés, és la transparència, no? Saber a qui es donen aquests diners per a fer què, no? I tampoc això funciona massa. I després estan els crèdits FAD, que és Fondo d'Ajuda al Desenvolupament, que també és una manera de perquè exigeixen el consum de productes espanyols, o sigui, és un generador de deute externa, i el CESE, que és la Companyia Espanyola d'Assegurances de Crèdit a l'Exterior, que també, perquè a vegades són les empreses del sud que s'endeuten, però els governs surten com garantia sobirana. Per tant, si aquestes empreses
no pagan.
No pagan, es el gobierno el que acepta el deute. Bueno, això va passar en el meu país, que és Argentina, per exemple. Sí que... aleshores, és clar, nosaltres des del nord hi ha molt... és exigir als governs això, no? I per això es fan aquestes mobilitzacions. I després, a nivell personal, moltes coses, com consumir menys, com, perquè, per exemple, el deute ecològic, clar, parlem del deute aquest financer dels països del sud cap al nord, però el nord té uns deutes cap al sud. Un d'aquests és el deute ecològic. El deute ecològic són el deute del carboni, per exemple. Nosaltres estem enverinant, bueno, estem amb aquesta qüestió de les emissions de diòxid de carboni. I aquestes emissions es reparteixen en tot el món, no queden aquí. I són els països del sud que tenen menys infraestructures i que tenen zones climàtiques més conflictives els que realment tenen més problemes en aquestes emissions. Per tant, una manera nosaltres d'ajudar al sud és també gastar menys energia pel petroli, per exemple, els passius ambientals que produeix l'explotació del petroli, no? Ara, en Equador, bueno, hi ha una cosa que s'està... a veure si surt alguna cosa positiva. Jo penso que sí, que hem de recolzar a Correa, per exemple, aquests governs que fan coses positives. Per exemple, el petroli del Yasuní, del Parc Nacional Equatorià, que no vol explotar-se i que vol que quedi, no?, una moratòria per l'explotació d'aquest petroli. Però, esclar, això són menys divises que arriben a Equador, i per tant és el nord el que ha de financiar aquesta moratòria del petroli. Nosaltres, com ciutadans del nord, el que hauríem de fer és consumir més petroli, no? Això i bueno, exigir, per exemple, a les nostres caixes o bancs que tinguin una... vegin on posen els diners de nostres estalvis, no? O sigui, hi ha un munt de coses, no?, de demanar responsabilitats i de ser conscients. Sobretot jo penso això i sobretot, mira, l'altre dia vaig anar a un institut. Fer conscients als nostres jovents de que són uns privilegiats, de que tanmateix siguin no de classes altes, no?, però que siguin de classes mitjanes o mitjanes baixes o, bueno, d'obrers, de proletaris, són uns privilegiats, que ells poden tenir tot això, no? La bamba, la roba, el CD, l'ordinador, és perquè estem xuclant al sud. Bueno, una de les coses també que es va denunciar molt en aquesta campanya són les condicions dels treballadors del sud, no? Perquè es deslocalitzen les empreses del nord, van a parar al sud, perquè allà la mà d'obra és molt barata. Clar que és molt barata en preu, no en salut ni en res d'això. Però per què nosaltres podem pagar tan barat els nostres jerseis en Zara o en qualsevol d'aquestes grans tendes? Perquè no se fabriquen aquí, no? Fabriquen potser a
Bangladesh.
Bangladesh, amb uns sous de misèria i amb unes condicions terribles.
Griselda, comentaves ara el 0,7, que com sabem és una declaració de Nacions Unides que es va aprovar als 70,
sí, als 70.
Perquè els estats invertissin, doncs, el 0,7% del seu PIB en desenvolupament. Mm. Ara fa poc, bueno, fa 7 anys, es van aprovar els objectius de desenvolupament del mil·lenni, que s'havien de complir el 2015, estem al 2007, prop del 2008, i pràcticament no hem arribat, bueno, ni a un terç del que s'havia de complir. Passarà el mateix que amb el 0,7?
Jo penso que sí, perquè aquests objectius, més a més que per a mi, no?, i que per a moltes organitzacions també, són molt modestes, són perquè què vol dir això que reduïm a la meitat la mortalitat infantil, o sigui, que l'altra meitat continuï morint, no? O sigui, són una mica ridículs des d'aquest punt de vista, però també que no s'arribaran a complir perquè, primer, els diners que dona el nord cap al sud s'estan retallant en lloc d'incrementar. O sigui, són totes aquestes coses que diuen el G8 i que després, a l'hora de la veritat, no es reverteixen, no? A veure, jo no puc donar xifres ara perquè tinc més sobre el deute, no? Però és cert que això no és així. Després, el cancel·lament, les anul·lacions del deute, que semblava també que iven a ser increïbles, tampoc són veritat. O sigui, cancelan algunas deudas, de algún tipo de deudas, de algún país, del mes pobres, y aleshores están todos el mes que han de continuar pagando. Per tant, si això no es reverteix i realment això no canvia, és impossible arribar al 2015, perquè els països d'Àfrica en realitat estan tornant endarrere, excepte alguns, com Uganda, van dir que, bueno, que la cancel·lació del deute va ser que, bueno, que implementin molt, molt millor l'escolarització primària. Hi ha alguns casos, que sí, no? Que s'han cancel·lat alguns deutes i d'allí en governs una mica responsables han aconseguit canviar aquesta tendència d'empobriment de la població. Però això són alguns casos i no a nivell, diguem, global.
ارتباطا بموضوع التوين المترتب على دول الجنوب، فالسيدة كريسيلدا تأكد على أن النظام الدولي تميز بعدم التوازن السياسي الاجتماعي في كل الميادين، وهذه المسؤولية كترجع على المسؤولية ديال الأنظمة ديال دول الشمال اللي إما كتساعد دول الجنوب على المساعدة الاقتصاديات ديالها. فأعطت مثال بأن التجارة الحرة كتقول بأن في الاتحاد الأوروبي هناك أبقار مدعومة من طرف الاتحاد الأوروبي، وهذا الشيء مؤسف لأنه في الدول المحتاجه اللي هي دول الجنوب اللي خصها الدعم بالنسبه لمثل هذه المسائل. قالت بان الديون الخارجيه المترتبه على دول الجنوب فهي غير مشروعه، فقالت بانه يجب حذفها تقريبا نهائيا لاجل اعطاء فرصه لدول الجنوب من اجل النهوض باقتصاديات ديالها. واكدت على ان البنك الدولي يجب عليه ان يلعب الدور الكبير من اجل ذلك، واعطت امثله بانه في دول مثل غانا بوليفيا فهناك هذه الدول فالشعوب ديالها ما كتوفر على ظروف في الصحة، في التغذية، في التربية، في التعليم، في مرافق الأساسية. فكل هذا كيجعل أن دول الجنوب تزداد فقرا ودول الشمال تزداد غنى. فقالت بأنه يجب تحسين، قالت أضافت إلى أنه دول الشمال تخدم مصالح ديالها، وهذا ما يربك حسابات دول الجنوب اللي كتعاني من الجفاف. فالتوازن الإيكولوجي ضروري بالنسبة لها ولكن غير ضروري بالنسبة لدول الجنوب. هذه المسائل هذه كتشوفها غير معقولة، وكتقول بأن تحسيس الشباب بهذه الأهمية، أي أهمية حذف الديون ديال الجنوب لأنهم رجال الغدو. وقالت بأنه يجب إعطاء الفرصة لدول الجنوب من أجل أن تنهض الاقتصادات ديالها، من أجل أن تسمو شيئا ما أو تنعم شيئا ما بالعيش سعيد.
Aquesta darrera setmana, la Federació Catalana d'ONGs ha centrat les seves activitats al voltant de la campanya Qui deu què a qui, relacionada amb la deuda externa. Griselda, ens podries explicar una mica en què consisteix la campanya?
Sí, la campanya Qui deu a qui té diversos anys, ja és el tercer any que estem. A nivell estatal és Qui en deu a qui, i per tant no solament és a Catalunya, sinó que hi ha a Madrid, hi ha a Andalusia, hi ha a Astúries, hi ha a València, hi ha a Saragossa, hi ha a Múrcia, o sea, que és una campanya bastant estesa, que, bueno, que el que s'intenta és visibilitzar el problema del deute i demanar al govern un comportament, una actitud diferent que als països del sud. La campanya ha estat molt activa en quant a la formulació de la llei del deute, que això ha sigut positiu, perquè aquí no hi havia ninguna llei sobre el deute, o sigui, aquí els bancs, el govern, el govern precisament a través del FAT feia préstecs, però no hi havia un marc legal així a part, diguem, com per treballar, per emmarcar tot aquest deute extern, que volia dir tot això. I aleshores això va sortir, això va ser una iniciativa de Convergència i Unió, precisament, curiosament, però que l'Observatori del Deute d'aquí i la campanya com tal a nivell estatal va tractar d'influir, de treure el màxim possible. Clar que no va ser possible del tot i que hi ha coses que no van poder fer. Per exemple, això de les auditories, no?, que et comentava. Nosaltres demanem les auditories, bueno, és el que és investigar els comptes d'una empresa, no? Una auditoria. Nosaltres el que pretenem és que es facin auditories integrals, o sigui, als països a propòs del deute, veure aquests deutes, qui va ser el prestatari, qui va ser el deudor, el que ha demanat el deute, qui ha sigut, per què s'ha donat aquests diners, en quins plaços, quins termes, quin tasa d'interès, quines han sigut les repercussions d'aquest préstec, per a què servia i aquestes repercussions del que s'anava a fer en el país que rebia el préstec, etcètera, etcètera. Això, aleshores, diem que són auditories integrals, oi? No solament financera, sinó també de la part social i la part ecològica i la part del medi ambient. Ara, per exemple, en Equador ja havia començat una comissió d'auditoria amb l'anterior president. Aquesta comissió es va reformar, hi ha expertes internacionals en deute també ahí, i el que es pretén en Equador és realment fer potser que no puguin fer de tot, perquè té també un plaç de vida aquesta comissió, però dels principals préstecs, dels principals deutes que té Equador, fer aquesta auditoria integral i veure si són realment il·legítims, perquè aleshores no s'haurien de pagar, no? O sigui, és verificar la il·legitimitat del deute. Jo penso que gairebé tots els deutes són il·legítims perquè sempre s'han donat en condicions de desigualtat, no, no d'equitat.
Què suposaria una cancel·lació del deute pels països del nord?
Pels països molt poc. Per exemple, el deute d'aquí és gairebé al voltant de l'1% el deute que té els països del sud cap a Espanya, no? L'1% del PIB, aleshores del PIB. Per tant, és gairebé res. O sigui, no tindria una influència notable enfront dels pressupostos de l'Estat. Pensa que el país més endeutat del món i el país que té, que és més gran que tot el deute en conjunt del tercer món, és Estats Units. I no passa ni res. Estats Units fa les lleis i per tant el paga i la Xina compra els seus bonus i tot això no té cap importància els deutes aquests del primer món. Són els deutes dels països pobres, que realment el que influeixen sobre, diguem, sobre els pressupostos del primer món és molt poc. Per tant, jo ara és que no tinc la dada, però és sí. Molt, molt baix el percentatge de deute del tercer món enfront del percentatge de deute total. Jo què sé, Estats Units sol és més que tot el tercer món.
Sí, sí, és una cosa molt sorprenent.
Aleshores, què vol dir això? Que nosaltres tenim un 0,9% del PIB? Pues no passa res, no? I tanmateix aquests països, per a ells, perquè, clar, podrien sortir d'aquest cercle viciós de demanar més préstecs per poder pagar el servei del deute i tot això.
Què suposaria pels del sud?
Per al sud això, no? Poder destinar aquests diners a sanitat, a educació, a serveis socials. Clar, molts diuen, però els del sud són corruptes, no? Això és un leitmotiv dels arguments del nord, no? Aleshores, bueno, a veure, el que podria fer-se és realment aquestes auditories amb un control de la societat civil, no? Amb un control dels moviments socials del sud. Per exemple, en Equador hi ha moviments socials que estan dintre de la comissió aquesta, no? Aleshores, un control, i que si hi ha algun problema, realment la societat civil del país pogués actuar. Però és que és una fal·làcia, jo em sembla, parlar d'aquesta història del bendit corrupció, no? Que tota la culpa la té el sud per la corrupció del seu governant. Això és una fal·làcia.
En certa manera, també els països del nord sabien a qui donaven els diners.
Absolutament, clar.
I la majoria de crèdits, la majoria de deute va ser contret per molts països en èpoques dictatorials.
Exactament, per exemple, l'Argentina, no? L'Argentina, l'explosió del deute, o sigui, la multiplicació per no sé quin factor així, tremendo, va ser durant la dictadura, el procés militar, no? La dictadura del 76. I aleshores, i això no va haver una auditoria, però va haver un judici, no? Perquè va haver un periodista, Alejandro Olmos, que va presentar una denúncia i aquest judici finalment va acabar i va haver una sentència. Desgraciadament, aquest periodista ja havia mort, però el seu fill continua fent coses. I la sentència va dir que aquest deute era il·legítim total perquè s'havia contret per un govern de facto on no hi havia congrés, no hi havia parlament i on el poble no va rebre res d'això, sinó va ser per millorar l'eficiència de la dictadura, si diguem així, no?
Griselda, què és el que demaneu des de la campanya Qui deu què aquí? Una cancel·lació, una inversió també en recursos del propi país?
En principi demanem la cancel·lació de tots els deutes il·legítims dels països més pobres, això està claríssim, perquè és l'única manera de trencar aquest cercle viciós. La restitució del deute històric, social i ecològic, no? Perquè, és clar, el nord ha xuclat del sud, Espanya d'Amèrica Latina des que va arribar Colom, no? Primer ha tret tot l'or, després tota la plata i ara el petroli, val? I tots els serveis que imposa allà, no? Aleshores, això li diem el deute històric, no? El deute històric que té un país que va fer la conquesta d'aquest continent. I diguem el mateix per altres països d'Europa respecte d'Àfrica, no? Evidentment. O Portugal respecte de les seves excolònies. Deute social. Això també és responsabilitat del nord, perquè quan es fa aquestes inversions al sud que lo único que serveixen és per obtenir mà d'obra barata, no? I per aconseguir aquí tenir productes a bon preu, i hi ha tota una degradació del nivell de vida d'aquesta gent, i això és un deute social, no? Per exemple, les maquiles, no? Típica la maquila. I l'ecològic, que són, bueno, el carboni, els passius ambientals, ara, per exemple, vaig veure en un vídeo que el desguàs dels vaixells ja no es fan a la Ria de Bilbao, que està el Guggenheim, esclar, com faran així, sinó que s'envia a l'Índia, no?, amb tota la contaminació que comporta això. O sigui, una cosa és que tinguis el processament dels teus propis residus, però no que et venguin de fora, del nord, enviem tots els residus al sud, tots els residus contaminants al sud, no? En la Xina igual, amb tots els residus dels ordinadors, dels telèfons mòbils i tot això, que són terriblement perillosos, no?
Griselda, com hem comentat abans, la setmana passada hi ha hagut múltiples mobilitzacions per reclamar, en el cas de Catalunya, la cancel·lació del deute extern i a nivell estatal l'erradicació de la pobresa, que ve a ser tot, doncs, sí, una mateixa cosa.
Exactament.
Ens pots explicar una mica en què van consistir aquestes mobilitzacions?
Bueno, jo puc explicar molt, molt bé el de Catalunya, que va ser...
Sí, sisplau.
Bueno, va ser aquesta setmana, ja et dic que va sortir d'una assemblea de moviments socials i d'organitzacions que treballen contra el deute en el Fòrum Social de Nairobi. I aleshores va triar aquesta setmana precisament per això, per començar amb l'assassinat de Thomas Sankara i tot això. I... Aleshores, nosaltres vam començar la setmana el 14 amb una denúncia sobre Repsol YPF, no? Que és una multinacional, no? Una transnacional espanyola que està fent de les seves allà a Amèrica Latina i també en Àfrica, em sembla que ja ha començat també. Bastants llocs. I aleshores a Can Masdeu, i després va haver diversos àmbits, no? Un va ser els tres dies de seminari que va haver a la UB, a la universitat, que van dividir-lo en tres eixos: el deute ecològic, el deute social, també el deute social molt relacionat amb gènere i migracions, no? Em pareixia superimportant. Les migracions també s'originen en part per aquest deute extern, no? O sigui, no hi ha treball, les condicions de vida són espantoses, la gent ha de sortir del país. I també en gènere, perquè, esclar, les dones són les més perjudicades per el deute extern. Això està claríssim i, per exemple, i totalment relacionat amb la migració, no? El cas de les dones equatorianes que venen a cuidar, o peruanes que venen a cuidar aquí i deixen de cuidar allà, no? Això seria un clar
exemple
de deute social. I l'últim dia va ser de deute financer. El dia següent havia un de setembre també un seminari sobre les noves associacions Europa-Àfrica, que són associacions de també comercials, i la denúncia d'aquesta associació, d'aquesta partenariat. Després va haver inclús titelles per als nens, o sigui, un grup d'animació. Després van fer una espècie de cercavila per tractar de sensibilitzar la gent sobre això. I després va haver una taula rodona on va estar Arcadi Oliveras, va estar Miquel Ortega, que és expert en deute ecològic de l'Observatori del Deute, en la globalització, i va haver un company peruà de la coordinadora indígena que va parlar molt bé sobre el que significa per a un país del tercer món. Desgraciadament, havia dos ponents que no van poder venir per raons diferents, que una és Blanca Chancoso, d'Equador, que és una dona molt activa, indígena, que està en la comissió per la realització del deute integral en Equador, impulsada per Correa, i aleshores hauria estat molt interessant, però no va poder venir per raons personals. E Ivonne Yáñez, que és de Oil Watch, y que es una organización también de observación sobre todo el ámbito petrolero, que tampoco va a venir por cuestión de visado y bueno, cosas así. Pero realmente yo pienso que va a ser una semana muy intensa y que esperemos que done fruit en el sentido de la sensibilización, ¿no? Que eso es el que pretende. Después a nivel estatal va a haber actas a Madrid. En Madrid va a haber una bicicletada. Habían programado una marcha que va a ser prohibida por el ayuntamiento porque pasaba a prop del Corte Inglés y no querían que se afectase el Corte Inglés. Lo van a hacer una bicicletada que va a estar fuerza concurrida. Y va a haber también seminarios a Córdoba también, a Granada, a Murcia, a Asturias también, Gran Canaria también van a hacer cosas. Bueno, una mica, bien, saben que son minoritarios, que no son... A ver, amb el deute no tindrem 1,5 milions de persones fora com per la guerra. Això està clar, no? No, és un tema que al d'aquí no li
afecta tant.
No li afecta tant.
I no és tan, potser no està mediatitzat com va ser en aquell
moment
la guerra.
No està mediatitzat i no li afecta tant. De totes maneres, quan veiem el que està passant, no? Amb els cayucos en... Yo pienso, y yo he tratado de sensibilizar que no hay del instituto a través de yo, ¿no? La gente que arriesga, ¿no?, la seva vida para venir a Europa, yo pienso que han de tener unas razones muy importantes, ¿no? Muy fundamentales para hacer eso. No es una cosa, mira, hacemos eso alegremente. Aleshores, yo pienso que por allí la gente ha de comenzar a ver, ¿no? Si comienza a pensar que el que estem fent nosaltres és, bueno, és, nosaltres podem vivir així perquè ells viuen d'aquella manera, no? I això és una cosa que s'ha de treballar molt i des de petit, jo penso que l'escola és fonamental en això.
Bé, Griselda, doncs moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat, per haver-nos explicat tantes coses del deute. Podríem parlar del deute hores i hores, però malauradament doncs, el nostre programa arriba fins aquí. Moltes gràcies.
فممثلة الجامعة القطرية للتنمية قالت بأنه تركز حملتها بمختلف التراب الإسباني بجميع المدن الإسبانية والهدف هو تحسيس بأهمية إلغاء الديون المترتبة على دول الجنوب وقالت بأن الحكومة الإسبانية عليها تغيير سياسة تجاه دول الجنوب وذلك من أجل وضع إطار قانوني ووضع أجندة لتسديد ذلك وقالت بأنه يجب وضع آلية المراقبة من أجل استغلال القروض في المجالات الضرورية كعطت مثال بالإكوادور فقالت بأن هناك مكاتب دولية مراقبة هذه الديون أين تذهب هذه القروض فهذه تجربة لأول مرة قامت بها وقالت بأنه 1% ديال الديون الإسبانية مترتبة على دول الجنوب قالت بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي من الأكثر الدول الدائنة دول الجنوب وهذا ما يساعد على التحكم في هذه الدول وقالت بأن مراقبة الديون أو القروض التي تمنح لدول الجنوب يجب أن تستغل في مجموعة من المجالات هناك الصحة التغذية المصالح الاجتماعية وكذلك منها القضاء على الرشوة قالت بأنه الديون المترتبة فإن الدول الشمال تبحث دائما أسواق رخيصة من أجل استغلال هذه الدول أي استغلال اليد العاملة من أجل بيع منتوجاتها في دولها وهذا ما يمنح دائما تبعية دول الجنوب على دول الشمال وقالت السيدة غريسلدا بأن الجامعة القطرية للتنمية ستنظم خلال هذا الأسبوع مجموعة من المحاضرات بالضبط هنا بالجامعة الحرة ببرشلونة من أجل التحسيس بأهمية إلغاء الديون على دول الجنوب وقالت بأنه هناك ديون أعطت أنواع من الديون البيئية الديون الاجتماعية وهناك مجموعة من الديون التي لا يسمح لنا الوقت بحصرها نشكر السيدة غريسلدا على استضافتها على تواجدها معنا بالأستوديو ونضرب لكم موعدا خلال الأسبوع المقبل إن شاء الله
Bé, doncs moltes gràcies per haver-nos acompanyat una tarda més a Ràdio Gràcia i fins al proper dijous.
إذن هذا سعيد داودي وأوديان الجعراني من استوديوهات راديو غراسيا أستودعكم الله وإلى اللقاء
سافر برنامج المواطنين الجدد